La UNESCO ha publicat un informe segons el qual a Espanya, amb dades de 2018, les dones representen el 40% del total d'investigadors. Una dada que, bé, ha millorat respecte al 32% del 1998, però que encara reflecteix un món científic on no hi ha igualtat. Hem citat les xifres del nostre estat, que de fet són millors que les d'àmbit global en el període 2015-2018, en què, segons l'UNESCO, de nou, doncs només un 33% dels investigadors són dones. Però el que ens preguntem avui és quines conseqüències té la baixa presència històrica de les dones en la ciència i com podem revertir aquesta realitat. Per això volem saludar Anna Patricia Canut-Han, que és directora de l'Ultravioleta, una entitat que des de fa 3 anys impulsa activitats en format pròxim i divertit per atraure talents de nenes i al·lotes cap al món de la ciència, les matemàtiques, també les arts. Molt bon dia, Patricia, benvinguda a Ràdio Vella.
Bon dia. Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per atendre'ns. Tenim entès que certes malalties que només es troben en dones, com per exemple l'endometriosi, pateixen una important manca de recerca i per tant de tractaments, precisament per això que dèiem ara, per la manca de representació femenina en el món científic. És així?
És així, és correcte. I passa moltíssimes malalties més, com deies. De fet, això es dona perquè, com parlaves ara, les investigadores dones han representat ser molt menys al llarg de la història i en l'actualitat, per mala sort, i això fa que aquesta mirada doncs, estigui menys present. Per tant, qui investiga, hem de tenir clar que la persona que investiga hi posa la seva mirada, la seva perspectiva. Per tant, canvia molt quina persona està investigant un fet concret. I, a més, amb l'endometriosi, el que passa, bé, dins de l'àmbit ginecològic en general, normalment, qui ha investigat han estat homes, per tant, són persones que no poden sentir allò que sentim les dones, no? No saben el que és tenir la menstruació, no saben com passem els cicles, no saben el dolor que pot ocasionar l'endometriosi. Per tant, inclús els tractaments que s'han fet, o inclús molt als inicis, que encara era com pitjor que ara, no es pensàvem com podia afectar això al cos d'una dona.
Hi ha altres exemples, Patricia, que trobis especialment feridors?
Mira, en realitat, la regla en general és feridosa en si mateixa, perquè les pastilles anticonceptives, aquestes que les dones algunes es prenen diàriament,
sí,
tenen efectes secundaris severs. I a l'inici era com, bueno, això ho solucionarà i es trobaran millor i, a més, no es quedaran embarassats, no? Sobretot aquí, com a qui es beneficia també és a l'home, no? Perquè no fa servir altres mètodes anticonceptius, però la dona no s'ha tingut en compte els efectes secundaris que li ocasionaven. I, de fet, també hi ha un altre exemple que va passar amb l'aspirina. En els seus inicis, l'aspirina, quan tu treus un medicament al mercat, s'han de fer diferents assajos. L'últim assaig, que és l'assaig clínic, que es fa amb persones, en el cas de l'aspirina només es va fer amb homes. És a dir, el grup que es va agafar de control només van ser homes. Per tant, els efectes secundaris que tenia l'aspirina sobre les dones no s'havia investigat. I l'aspirina va sortir al mercat. I les dones se la van prendre. Anys després es va veure que tenia efectes secundaris i que s'hauria d'haver investigat. I si no anem tan lluny, no, perquè també sembla que parlem de coses històriques i que actualment ja no ens passen, en l'actualitat, amb la crisi de la Covid-19, també van haver-hi problemes en els assajos clínics. No sé si us vau assabentar, però també es parla que els grups que s'agafaven en els assajos clínics d'algunes vacunes només van ser homes. I no s'agafen homes perquè, és a dir, sí, perquè vivim en una societat que bàsicament el protagonista, bueno, que és patriarcal i que el protagonista és l'home, sinó que no s'agafen dones perquè es parla que els cicles menstruals de les dones donen més variables i més problemes a l'hora de veure efectes secundaris o de veure com reacciona un medicament concret, que has de tenir en compte moltíssimes més coses i, en canvi, els homes, com que no tenen aquests cicles, doncs hi ha com menys variables sobre la taula. I això ens va passar no fa tant. Vull dir que... Ai, digues.
No. Estava recordant que estem xerrant amb la Patricia Canut, que és directora de l'Ultravioleta, aquesta entitat que es dedica precisament a fomentar que això no passi, que no hi hagi aquest biaix. Podem dir-ho així? La ciència encara pateix d'un biaix masclista?
Sí, i tant, estàs biaixada. De fet, passa en molts àmbits, però sí, la ciència moltíssim. I, de fet, la ciència és important que no ho sigui, perquè Que en realitat, bueno, depèn de la mirada de cadascú, però per mi la ciència és com la base de tot. Tot es pot explicar amb ciència. Perquè la ciència el que vol és explicar la realitat que veu. No? Si ens agafem en aquesta descripció, llavors és important que la gent que explica la realitat que veu o que intenta entendre fenòmens que passen puguin tenir mirades molt diverses, perquè quan hi ha un observador, aquell observador ja està implicant la seva mirada en allò que observa. No? Ja comença a ser l'observació un pèl subjectiva. No és el mateix, això que et deia, tenir la sensació de tenir la menstruació o de no tenir-la, no? Això t'afecta quan tu mires un fenomen concret, i sobretot si és relacionat amb una dona i amb el tema de la ginecologia. De fet, és curiós perquè nosaltres una de les coses que fem a l'Ultravioleta és explicar històries de dones que s'han dedicat a la ciència, o que almenys ho han intentat. I expliquem la història d'una dona que es diu Agnódice, que es coneix com la primera ginecòloga de la història que coneixem. I és una dona que a l'antiga Grècia va aconseguir obrir una consulta de ginecologia per dones, fent-se passar per un home, i clar, va triomfar. Vull dir que moltes dones anaven a veure-la a ella. Perquè en realitat, quan estava a la consulta, ella explicava que en realitat ella era una dona. I només per això, que ella podia entendre el procés d'embaràs d'una altra dona, com se sentia, el cicle menstrual. Doncs clar, moltes dones van voler anar a la seva consulta. Tot això va generar un rebombori, van haver-hi altres metges que es van posar en contra, llavors van haver-hi rumors. Al final ella va haver de sortir públicament a la plaça i dir no, és que en realitat no és que jo sigui millor, és que jo sóc una dona, llavors les entenc millor.
Hem intentat, doncs, exposar breument l'abast d'un problema històric, que malgrat que la ciència, doncs, ha de ser empírica, objectiva i té tota una sèrie de criteris que intenten que sigui, doncs, ben fonamentada, doncs veiem que s'ha oblidat d'una cosa tan òbvia, que és de la meitat de la població humana. I amb la Patrícia, doncs, hem pogut repassar algunes de les mancances que això ha generat en la salut, doncs no només sexual, sinó també de moltes altres coses, com per exemple la Covid-19, en la nostra societat. I ara et pregunto, des de l'Ultravioleta, què feu per intentar posar remei a aquesta situació, que entenc que és el principal objectiu de la vostra raó de ser, no?
Totalment, sí. És el nostre principal objectiu. Bé, és aquest, i l'altre és també que la gent vegi que la ciència no és tan difícil i que no has de ser un geni per poder-t'hi que t'agradi. No necessàriament dedicar-t'hi, però sí com que mostres una mica d'interès, i sobretot perquè tinguem criteri propi. Perquè és molt fàcil que t'enganyin en base científica, llavors, per poder tenir criteri propi. Llavors, el que fem és, sempre expliquem històries de dones científiques. Per sort, hi ha molts contes il·lustrats on expliquen aquestes històries. El nostre públic objectiu són els infants i els joves. Hem fet coses per adults, però principalment és la infància. I llavors ho fem en diferents formats. Tenim uns tallers que fem en format d'extraescolar, en diferents escoles, centres cívics de Barcelona. I també fem tallers puntuals a les escoles. I llavors el que fem és explicar històries de dones científiques i fer experiments manipulatius i visuals. Amb la idea de tocar la ciència i sentir-la. Ah, no és tan difícil. Ah, no haig de fer l'estereotip d'home. I molts cops, sobretot quan fem activitats que tenen una llarga durada, fem anàlisis inicials i finals sobre la visió que tenen els nens i nenes que participen. I la majoria, encara ara, tenen l'estereotip de que la persona que fa ciència és un home blanc, amb una bata blanca, amb els cabells esbojarrats, que li exploten coses dins un laboratori. I, clar, no, és que... I la gent adulta també el tenim, aquest.
Sí, sí, una manca de referents total pel que fa a la dona en el món de la ciència. De fet, a veure, si pensem, allò, una científica, Marie Curie...
Com te l'imagines? Clar, Marie Curie i qui més?
Marie Curie... I el cas de mira, és que just fixa la referència, el cas d'aquella espanyola que va treballar amb el Severo Ochoa, i he de citar un home, la Margarita Salas, amb els estudis d'ADN.
Sí.
I aquí m'agafes, eh?
Clar, és que... Però és que estem tots així, en general. Marie Curie, perquè va guanyar 2 premis Nobel. I llavors ha sigut com la científica de referència. Però clar, han hagut moltíssimes més. Hi ha hagut un munt de científiques que els hi han robat les seves investigacions. Hi ha hagut un munt de científiques que han hagut de publicar amb el nom dels seus marits o amb el nom dels seus germans. I elles han quedat amagades. I abans parlàvem que hi ha gènere en el món de la ciència, però que en la literatura també n'hi ha, en l'art, vull dir, en un munt d'àmbits. Per exemple, hi ha el cas de la Rosalind Franklin, que és una dona que treballava en un laboratori amb altres companys. Ella va fer una fotografia que es coneix com la foto 51, que era de l'ADN, que ho va fer amb un microscopi amb raig X, i és la fotografia que ens va revelar l'estructura de l'ADN, és a dir, que ara sabem que l'ADN està en una forma recargolada. Doncs els seus companys de laboratori, en Watson i en Crick, van guanyar un premi Nobel per aquesta fotografia i per aquest descobriment. I ella no. I aquesta fotografia la va fer ella. Vull dir que...
Amagada i silenciada una vegada més.
Sí. I el que et comentava de l'estereotip que tenim de la persona que fa ciència, inclús, no?, si ens imaginem algú en concret, ens encaixa molt la imatge d'Einstein, d'Albert Einstein. I Albert Einstein es coneix molts anys després per haver llegit cartes que s'enviava amb la seva primera dona, amb Mileva Marić, que la Mileva Marić va contribuir en els seus estudis i en els seus càlculs. De fet, diuen que Einstein en matemàtiques era molt dolent. Bueno, molt dolent, a veure, entén-me.
Ja l'entenc, ja.
Sí, però que anava a classe a la universitat amb la Mileva Marić i que la Mileva Marić el superava a nivell matemàtic. I llavors el seu entorn diu que sense ella segurament no hagués pogut fer tot el que va fer. I Mileva Marić segurament no et sona el nom.
No.
I Albert Einstein, en canvi, sí, tens la seva imatge amb la llengua fora al cap, vull dir que saps perfectament com és, no?
Ja per acabar, Patrícia, el nom, l'ultravioleta, jo entenc violeta com un color que representa doncs, la lluita per la igualtat, però això sí. De l'ultra, del principi?
Mira, l'ultra és el nom científic de la llúdriga. És l'ultra, el nom científic de la llúdriga. Jo soc d'un poble que està com a mitja hora de Barcelona,
sí.
Que ens passa el riu Llobregat. I just quan jo vaig iniciar el projecte, al riu Llobregat hi ha un grup de recerca que va localitzar que les llúdrigues havien tornat al riu Llobregat. Llavors, les llúdrigues són uns animals que es diu que són bioindicadors. Bioindicador vol dir que és un animal que quan s'estableix en un entorn concret, aquell ecosistema està bastant equilibrat. Llavors, que les llúdrigues tornessin al riu Llobregat, al tram d'Esparreguera, que és del poble d'on jo soc,
sí.
I s'establissin perquè es va localitzar una llúdriga embarassada, és a dir, que s'estaven quedant, vol dir que el riu Llobregat havia tornat una mica a estar equilibrat, l'ecosistema. Llavors, d'una banda, posem l'ultra perquè és el nom científic, perquè al final el que ens dediquem és a explicar ciència, com deies, un format així més fàcil i divertit, i d'altra perquè busquem que l'ecosistema s'equilibri, en tots els sentits, a nivell de medi ambient, a nivell d'igualtat, i per això l'ultra. I violeta, com deies, és pel color de la lluita.
Podeu constatar de quina manera entretinguda, divertida, na Patrícia i el col·lectiu que representa l'Ultra Violeta tira endavant aquesta feina per intentar fer més igualitari el món de la ciència, de la tecnologia, de les matemàtiques, també de les arts, pel bé de tothom. Patrícia, moltíssimes gràcies i una abraçada. Molta sort, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.